fons. El 7 de maig és per l'associació un dia de col·lecta per poder continuar invertint en la investigació i en el suport als afectats del principal problema sociosanitari de les Balears. Són les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàveu avui, capítol 9 de Postveritat i altres drames, un poc més del Festival Cranc i les sèries i pel·lícules de cada dijous. Comença l'Aviador, comença la cultura. Benvingudes. La Núria Esbert, una de les nostres actrius, condueix la secció d'avui de Postveritat, que centrarem en el problema de l'habitatge, que també té i molt de cultural. Després connectarem amb la Mònica, que es troba al Casal Balaguer, on es dona el sus a l'edició d'enguany del Cranc Festival. Acabarem amb les sèries que ens duen a Cata Rosell i l'escapada cinèfila de na Marta Pérez. I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7, i en Lluís Fortesa al control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a l'Aviador.
I d'avui la nostra millennial és la Núria Esbert. Com estàs, Núria?
Molt bé, molt bé. Banyadeta, però molt bé.
Sí, t'has banyat aquesta sí. Tempesta, no?
Com he volgut fer veure que no plovia i he agafat la bici igual.
Aida, no te veig. El ja? Cabell ho tens molt aixut. Sí,
he vengut molt prest. Molt bé. Sí,
aquí estàs a coure, com a mínim. Sí. A què li donem avui?
I d'avui venc amb la Mariona, que és una persona que segurament tornarà aquí, perquè és una persona amb qui podria venir aquí a xerrar de mil coses, perquè és d'aquestes persones inquietes i polifacètiques que està a mil truis i saraus. Ella, entre moltes altres coses, és sexòloga, activista, molt lectora, assassina de plantes i investigadora independent. Però avui m'ho ve a xerrar del Sindicat de Llogateres, que se presenta aquí a Palma dissabte 9 a les 12 en el Cine Ciutat.
Mariona, benvinguda. Com estàs?
Moltes gràcies. Molt bé, molt bé.
M'interessa especialment allò d'assassina de plantes, perquè jo l'altre dia comentava en la meva tribu, no, és que només tenc cactus i encara així se m'amoren.
Pues és per això soc aquesta persona.
Se m'amoren els cactus, Núria. Sí,
a mi m'estan... Jo els he ofegat moltes vegades. Però no sé si era perquè a casa meva no pegava gens de llum, a casa anterior, i però bueno, no ho sé.
No tens
sé per què, però...
Assassinem cactus, això sí. Ja és...
I a mi m'estan cresquent xerris en el balcó.
Una vegada vaig tenir tomàtic i ramallet.
Veus, però no ets...
4, 5... Sí, però va ser una excepció. Jo som... Bueno, no sé bueno. Què faig, però...
Jo l'únic que no he matat, però que tampoc ha crescut, són sense sants i vieres. És l'únic.
Se mantenen.
Sí.
Estan allà, molt bé.
I això, Mariona, te volia demanar que com estàs tu i tu, i com estàs en relació a la presentació d'aquest dissabte.
Pues estic bastant nerviosa, amb moltes ganes també de que passi allà, tinc molta estona fent feina, i nerviosa per veure com anirà, també, si hi haurà èxit, si vendrà molta gent, que és un poc el nostre objectiu. Si se pogués desbordar, mos encantaria. Però, bueno, estic nerviosa, però amb moltes, moltes ganes.
Se presenten, no me recordeu, recordarem un període de vegades perquè els oients i les oients sàpiguen on és la cita. Dissabte, 9, a quina hora?
A les 12.
A les 12, Cine Ciutat. Sí. Allà a l'escorxador, tenim la presentació.
He triat una cançó per anar així enclantint motors, que m'agrada bastant, és divertida i...
És molt bona.
Sí? Sí. L'escoltem?
Sí.
Vinga.
Tot el que volem és ocupar-te el xalet. Quan ets fora de vacances amb els teus nens, no treballa de res, planta herba i poc més. Tu vas amb destrat, pues nosaltres amb matxet. Tot el que volem... Oh, 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 oh. He robat els diners. Tot el que volem...
Remei de Cala Fresca que ens posa un poquet les piles, no?, per parlar d'aquest,
sí,
d'aquesta qüestió.
Crec que sí.
Urgent i necessària.
Sí, Mariona, seguint en el que deies, m'agradaria saber, bueno, com us comentessis, que esperau de dissabte.
Això un poquet, la nostra idea i la nostra il·lusió és que se desbordi. També esperam que pugui venir molta gent, molt diversa, perquè jo crec que això en xerrarem, de que ja afecta molta gent i molt diversa. I sobretot esperam que sigui un tret de partida per moltes coses que tinguin a veure amb el sindicat de llogateres. I també serà un lloc de reunió, diguem, com ens reunirem diferents... No? Vendrà el sindicat de llogateres de Catalunya, vendrà la confederació de sindicats, una persona representant també, i també hi ha una part d'il·lusió, no?, de poder-les escoltar, poder escoltar les companyes, tota la lluita que han fet, i que ens puguin traslladar també èxits i fracassos, no?, per poder veure mem com... com traslladar-ho tot aquí a Mallorca, no? Perquè també tenim unes característiques bastant concretes.
Clar. I per qui no ho conegui, què és el Sindicat de Llogateres i per què neix?
El Sindicat de Llogateres de Mallorca, no sé si és o pretén ser, el manco, una unió de persones precàries del món de l'habitatge, afectades per el món de l'habitatge o sensibles amb la qüestió de l'habitatge. Pretén ser un espai on aglutinar-nos, on estar juntes per fer front a les misèries que el mercat immobiliari ens està generant, i la idea és que puguem estar juntes, revertir-les, i sobretot volem que sigui un espai d'apoderament personal i col·lectiu, no? És un poc el subjectiu de que juntes ens puguem apoderar i que puguem canviar una mica la situació que estem visquent.
Com se pot formar en part, Mariona? Com se pot formar part de...
Ara, en la presentació, com que ara estem presentant des del grup motor, encara no seríem com a sindicat, però estem el grup motor movent tot això, i després, pues, com un altre sindicat, pues, sindicant-se, no? Que vol dir que d'alguna forma puguem fer, no?, part de sindicat, alhora venir també... Dissabte presentarem la propera reunió, que serà en obert, no?, perquè tothom qui vulgui participar pugui venir, i ja sigui també se pot participar de moltes formes que no són tan actives, com seguir xerrant del tema, duent persones que xerrin del tema, per exemple, a la ràdio, o poder ajudar-nos quan facem campanyes o quan facem coses més grosses, no?, perquè també una de les coses que pretén el sindicat és un moviment de masses, no? És un moviment on pugui moure molta gent i on puguem fer campanyes grosses, campanyes que no siguin... Moltes vegades també se treballa des de cas a cas, però que també puguin moure molta gent alhora, no?
S'autofinançarà el sindicat amb quotes que
sí,
puguin...
Sí, utilitzarem el sistema de quotes. Sí, exacte.
Clar, és que el problema del lloguer no és només un problema individual, no?, sinó col·lectiu. Vull dir que té una part individual i familiar com a molt totxa, però també és molt un problema col·lectiu. Vull dir, estem veient com s'estan desfent barris, com se rompen xarxes veïnals, s'encareix el preu del teu barri, no?, desapareixen comerços de tota la vida, aquests que han format part del nostre dia a dia, tanquen merceries, papereries, ferreteries, i aquestes són substituïdes per llocs de maduixes en xocolata, que ara estan sortint, no ho sé, crec que s'estan intercanviant amb els de ses ungles de...
Cheesecakes. L'altre dia una coa del sindicat de Palma vaig demanar, però una coa immensa, i era de cheesecakes.
L'han oberta nova.
Sí. A més que és un bastant un símptoma perquè passa exactament el mateix a Barcelona, que cada setmana hi era i vaig veure també una cua de cheesecakes. Vull dir que al final és un poc també el que passa amb el tema de no només de l'habitatge, sinó de les ciutats, ara que xerram Barcelona, Palma, de com s'estan construint, que al final són iguals, no? Clar. Tots els negocis són iguals, aquests negocis cíclics, no? Que hi va haver la gelateria, la llogarteria, tot
exacte.
Això. Cada sis mesos hi havia un negoci florint aquí.
És que quan vaig veure un lloc d'això de maduixa en xocolata vaig pensar, quina tonteria. I al cap de dos dies, una més. Al cap d'una... I a la mateixa zona. Vull dir, en el centre de Palma, a dos carrers de diferència, n'hi ha com a tres.
Quina té aquestes... entre totes les cometes del món, necessitats de la població, com per dir...
Modes.
Ostres, això és un bon negoci ara mateix. Supos que és emulació... de Barcelona, però Barcelona a lo millor està imitant a Londres, Londres a lo millor està imitant a Boston, no sé, com és? Jo crec que se genera la necessitat, no? De qualque manera, o que...
Jo crec
la primera,
que sí.
La primera botiga de maduixes amb xocolata, per què sorgeix?
No sé si detecten la necessitat o creen la necessitat,
sí,
no?
Això
perquè
en
el final
genera, no?
També hi ha molta... Bueno, no sé, amb aquests tipus de negocis té molt a veure que són cíclics, tenen a veure, no?, amb el que fa un poquet del capitalisme, que és dur-te una cosa, explotar-la i que desaparegui d'una cosa, explotar-la i que desaparegui, com també està fent amb l'habitatge. I alhora el que fa és generar una necessitat, jo crec que en tema xarxes també, no?, de fer-te la foto amb el cheesecake, que és una cosa bastant
ubicació,
estranya.
Ubicació, no?, per aventura, estic també. Especulant, la primera va ser a Times Square. No? I clar, ja és supervisible, no? I a partir d'aquí, ostres...
Jo crec que les xarxes aquí crec que fan molt,
exacte.
No? De cop deuen pillar quatre influencers i de cop, no? Pues aquesta tendència que hi ha gent que vol imitar en aquestes persones a consumir allò que elles consumeixen. Ara pensava també en aquestes bolletes com a de te, que aquestes són com uns tassons grans de plàstic amb bolletes... Va
això
voltir.
No ho he vist encara.
No, però això ja és antic, eh?
Sí,
ja va estar. A lo millor ara hi ha maduixes.
És que no som exemple de res, que sentir les modes passen davant jo.
Clar. Bueno, vaig veient també amb els residus que deixen la gent pel carrer.
Sí, si te fitxes una mica, sí. No?
Sí.
I també aquest xagram de Palma Ciutat, no? Que és un model també de turisme molt concret, que també els és igual una mica les necessitats de les que vivim a Palma. Que al final, jo no sé si necessito una tenda sencera de cheesecake, no?
Ja.
Crec que no aniria allà a comprar-la, no?
Me'ls han desviat una mica.
Sí, no, però bé, és que el que fan, ho aconsegueixen.
Un estudi de mercat del pròxim negoci.
Jo vos volia demanar, bueno, concretament a tu, Mariona, i tu també, què penses, Rafa? Sempre m'interessa sobre què penses. Que les persones que tenim accés a l'habitatge per altres vies, és a dir, ja sigui que hem pogut comprar i pagar una vivenda, o que mos hagi arribat per herència, o que tinguem un lloguer a preu assequible, vaja, és que ara mateix mos creiem tenir un cert privilegi en relació amb com està la situació ara actualment, com podem recolzar o col·laborar amb aquesta causa? I concretament amb el sindicat.
Clar, amb això pensava, i també passa bastant a Mallorca, que com que és una... Volem que sigui que hi hagi un canvi de model, no?, d'aquest model d'habitatge especulatiu que tenim ara mateix, o un model social d'habitatge, no?, que ses cases siguin per viure, no estem demanant també coses molt estranyes. Crec que estar d'acord, lluitar i participar en un moviment que el que està demanant és que l'habitatge sigui, no?, aquesta via que vagi per lo social, crec que és de tothom. No? I poden participar totes les persones. No necessites ser només llogatera per lluitar de vora nosaltres, sinó que és igual si tens una casa en propietat. També moltes vegades les lluites de sindicat de llogateres, com hem vist a altres llocs, pues, han estat per moltes persones, no totes eren llogateres, no? Vull dir que moltes vegades també les persones que en barraques o que estan en el carrer o que, vull dir que són una lluita que aglutina moltes persones que en el final mos afecta aquest problema, però no només que mos afecti directament, sinó que no estem d'acord amb aquesta forma de muntar, no?, aquest monopoli, que diu molt bé en Javier Gil, ara no sé si en Palomera, que se xerra del monopoli, però que en els que ja no volen participar, no?
Clar, com deies abans, no?, i de difondre tots els actes que se facin, assistir als actes, qualsevol, no?, acompanyar qualsevol tipus de campanya...
Bueno, jo tinc l'experiència, ara xerré bastant de Catalunya, perquè conec molta gent allà i conec gent que estan al sindicat de llogateres d'allà, i molta gent és propietària, igualment va a les assemblees, ajuda la gent, vull dir que no tens per què anar a les assemblees només sent llogatera, no? T'hi pots acostar des d'aquí, molta gent s'hi acosta des d'aquí, demanant ajut, clar, però molta gent s'hi queda com a militant, no? Perquè entén que aquesta lluita, per molt que ja tingui una casa, és una lluita de totes. Aleshores, no necessitem només les llogateres i, a més, no, tenir una situació precària per poder acostar-te en els sindicats, sinó que, bueno, crec que és una situació com es pot afectar i que podem pensar totes que volen canviar, no?
Jo soc llogater, no tens res en propietat. Ara, tenia una bici, me la van robar fa dos dies.
No!
Sí, la segona en sis mesos.
Però, vas a fer-me bé.
Sí, però no. A més, el carrer Fàbrica, no pot haver un carrer més, no sé, ja, lliure de... És igual. La qüestió és que té una propietària d'aquestes que no vol especular amb la seva propietat. I crec que és interessant que gent, com ha dit Mariona, no? Propietaris, propietàries, se puguin acostar també per explicar, per exemple, en el cas de la meva propietària, que se pot llogar un pis a un preu assequible, no? per una persona de classe treballadora com jo. Vull dir que aquests testimonis crec que també són interessants. No?
Per se m'han anat a la pinça en el moment que això, no, que de cop passen a mercaderies, que de cop passa a un negoci el fet de llogar, no, de cop gent que, no sé, m'imagino gent que té feina i a més especula, o gent que ja no fa feina i senzillament especula.
O que té sis pisos llogats i continua experimentant
a preus superalts, saps? Aleshores, no sé.
Per això jo crec que el canvi de model no afecta les persones que potser vulguin llogar. Jo crec que té a veure també amb poder fer una transició, no, d'aquest model especulatiu que afavoreix el rendisme i simplement anar a uns models on, perquè recordem també que a Mallorca l'habitatge públic és ridícul, no? No sé si ara m'equivocaré, però crec que era un 1,6% de l'habitatge públic, quan la mitjana d'Europa és del 9%, i molts de països d'Europa també ja estan veient que no és suficient, no? Aleshores, bueno, també això, hi ha una metàfora que utilitza en Javier Gil, que m'agrada molt, que és que però és com que el tema de l'habitatge és com, a més avui que plou, un fenomen meteorològic, no? Que no podem fer res i que simplement, pues, quan plou, plou i perquè ha de ploure i que ens hem de tapar amb un paraigua, com a molt, no? És el molt que podem ver. Com si no hi hagués darrere tota una història i tot unes polítiques públiques que el que han fet és afavorir que en vés d'anar tot el tema de l'habitatge cap a una forma de fer-ho pública, no, que s'hagi fet cap a la forma privada. Aleshores, bueno, això ho explica molt bé, a part dels diferents llibres, no, que potser van directament xerrant de l'habitatge, el nou llibre de na Llucia Ramis, no, que ha tret, que ara,
un metre quadrat.
Sí, ara la setmana que ve surt en català, un metre quadrat.
Sí.
I hi ha un capítol que m'ha encantat, no, perquè explica molt bé aquesta transició del tema de l'habitatge a l'estat espanyol, no, on tota aquesta... D'alguna forma, ja hi ha hagut polítiques públiques que han afavorit que estiguem on estem ara, perquè pareix que ha estat una cosa sense intervenció i que ara començam a pensar en intervenir-ho, no? La intervenció ha estat sempre, però a favor d'uns, no? Des que poden, d'alguna forma, acumular, perquè sabem que de cada vegada hi ha menys propietaris i els propietaris que hi ha tenen més cases, no? Més pisos. Per tant, això és el que volem canviar, d'alguna forma, no? Com que... tenir una casa sigui per viure.
Clar, està al fil d'allò que dius, no? Núria Mariona, està el concepte mercat, com si no, el mercat fos una cosa abstracta, no? Que sorgeix del magma de la Terra. Ah, mira, el mercat ha decidit que ha de pagar amb el triple.
No, ja. Totalment.
Qui és
no hi ha ningú al volant.
Són les institucions, són les grans empreses, són els tenedors, són els bancs que financien tot això. Tenen noms i llinatges i gent que està darrere.
I que és molt fort que m'ha arribat un moment que tot és mercat, no? Vull dir, des d'això, cases, vendres de lloguer, de tot, no?
Ho dic perquè si s'han de cremar coses, per exemple, en una acció directa,
sí,
hi ha llocs on
sí.
cremar, no és una...
existeix.
En direccions, direccions sí. concretes, carrer tal, número tal, segon pis, allà se pot sí. cremar alguna cosa.
Jo moltes vegades penso...
Com a metàfora o no, això que estic dient. Ho podeu agafar com vulgueu.
A vegades penso en tota aquesta gent que no està regulant a favor d'això, per exemple, no, la regularització d'estope, de lloguer, etc. Penso, on viuen? Perquè jo, amb tot el meu privilegi, quan de cop veig que un edifici sencer, de vora que meva, se ven sencer, en un edifici on hi vivien, on hi havia quatre plantes, hi vivien quatre famílies, de cop jo sé qui serà el meu veïnat. El meu veïnat serà possiblement una família sueca que vendran tres pics a l'any, no? Uh-huh. I m'està passant de vora, m'està passant en el pis de davant, Casa Roca, que de cop és un hotel, no? Totes aquestes coses.
S'altre jo vaig picar, ja.
Sí? Pues sí.
No, vaig picar. Me vaig veure un bar per les finestres, vaig dir, no, jo vull entrar, som del barri, amb la meva amiga, que és del barri, jo no som... I no està obert encara, però jo volia entrar, no sé per què. Som...
I si tu ets del barri?
Bueno, no, jo som de...
Però tu habites molt al barri.
Sí, no em podia dir, sí, estic més en els bars del barri que en el meu barri. Sí, gràcies, Núria.
No, clar.
Per recordar-me, sí, és així.
Els barris també són això.
Sí, som del barri. I volíem entrar, com havia quedat la reforma, no? Que en realitat hem pagat un poquet entre tots.
No, i van deixar preciós.
Sí, sí, i no mos van deixar entrar.
Per això que ara des de que hem pagat un poquet entre tots és que l'habitatge se'n vagi cap a lo privat també ho han pagat entre totes. Vull dir que això, aquestes polítiques públiques han existit i les hem pagat els nostres dobles, també. Vull dir que... I a més, ara, així un poquet de dada, els inversors estrangers ja tenen quasi el 50% de vivendes d'alguns municipis de Mallorca, un poc de la costa. Hi ha un mapa ara que han tret, que és increïble. Sí. I una de cada quatre vivendes, a les dades del 2025, ja estan a mans d'estrangers.
Crec que té referida, no? Té un estudi també.
Exacte.
Que bé que hi torna a té referida.
Sí. És que en el final també, per això de xerrant, que és aquest canvi de model, que a més en el sistema sanitari, en el sistema educatiu, tenim superassumit que els defensarem per la majoria social, no? I és una cosa que quan se va decidir defensar això, no se va decidir defensar l'habitatge amb el mateix nivell, no? Però nosaltres defensam que l'habitatge com a dret que és ha d'estar en el mateix nivell que el sistema sanitari i que el sistema educatiu, no? És a dir, d'alguna forma... és una cosa que, si ho xerram, pot tenir un pot de sentit, però que no ho pensam en la mateixa lògica.
Ja, a veure... Però el que xerràvem ahir, no, l'altre dia, oi? No ho sé, que de cop és un problema que ja no podem evitar. És a dir, just varen, no, comentaven que ja, jo què sé, te'n vas anar super i ja pots sentir que qualcú parla d'això. Quedes amb col·legues i de cop una te diu, ostres, tio, com a trauen despís o com a pugen al lloguer. Just varen xerrar d'això i sobre baixa varen quedar amb unes col·legues i una li passava això, no? que les trauen despís. No, és com, ja, vull dir, ja ha arribat a un nivell que està afectant molt i molt a prop, no? I que vull dir que ja no se pot deixar, no se pot no parlar o no se pot fer veure com si no passés o si passés una minoria.
Que treuen gent que pot pagar el preu establert en el contracte, o sigui, però que no interessen perquè interessa molt més tres mesos a turistes o
clar,
coses així. No,
amb això que sí que te poden treure si la propietària te diu que anirà a viure ella o una filla seva, però després aquesta filla la pot vendre o la pot rellogar. Ah, no, no hi ha cap seguretat tampoc amb això.
Sí, a veure, col·lectius afectats per l'habitatge n'hi ha hagut sempre, les persones racialitzades estan excloses de... abans de que nosaltres m'ho adonàssim, moltes persones estan excloses d'aquest mercat, no? El que passa és que ara ja estem de dins un pot totes, no? I m'ho adonam. Jo crec que això és un... També mos dona una mica de... Ei, que abans teniu un privilegi, clar, si posem així, no? Que ara se vos estan tocant.
Sí.
És una... O jo ho veig, no? Ho veig com un... Ei, espavilam, no? Perquè mos afecta a totes, però no només perquè mos afecta a nosaltres.
Claro.
Per això, quan deia abans de com us podem acostar, no necessitem que mos afecti el tema per voler canviar aquest model, claro, no? Perquè si mos deixa d'afectar voldrà dir que mos serà igual, no? Quan tinguem cert privilegi... No, claro. La idea és que no mos sigui igual, no? Perquè hi haurà gent sempre afectada per el problema de l'habitatge si no canviem el model, no? I sempre... Bueno, les afectades són les mateixes persones, no? Són les excloses de la societat i són totes aquelles que, per certes vies, pues, no poden entrar dins l'habitatge de la mateixa manera que la resta, no? A mi m'ha passat cercant lloguer que bueno, que veus el racisme també molt, molt de prop, no? Que te diguin, ostres, sí, te llogarem a tu segurament perquè tu ets d'aquí, no? I aquí ja te quedes com, vale... Ara que faig, a més, com respon, que te dic, no? Com...
Una vegada m'han llogat perquè me fa gràcia, perquè és l'única vegada que la meva professió de periodista m'ha servit per qualque cosa pràctica, perquè me coneixien de la tele. Ah, sí, doncs pues mira, tu, hi ha molta coa, però...
Mira!
Sí,
jo, bueno, però tu davant, no?
Sí, no sé, va ser una cosa estranya.
Clar. I Mariona, te volia demanar si saps qualque exemple, així que de la península o això que... que arrel de la lluita veïnal o la lluita sindical de llogateres hagi tingut així com una victòria, una petita victòria.
Totalment. A veure, hi ha desnonaments aturats massivament, com ha estat Casa Orsola, com ha estat ara fa res, fa unes setmanes, el bloc de Sant Agustí. Mm. És vera que són lluites difícils, però que, a més, jo vaig estar a l'aturament del bloc Sant Agustí i el que s'està fent és molt gros, per això també és il·lusió de poder-ho traslladar aquí, perquè és això, es veure massivament com s'atura un desnonament. Sí que és vera que els desnonaments són molt difícils d'aturar, ja ho sabem. I també pues, s'estan fent vagues de lloguer, com la vaga contra la Caixa, que s'ha fet, i ara està en actiu també la vaga contra Alquiler Seguro. Que Alquiler Seguro ha estat denunciada a Consum per conductes fora de llei, no? Com bueno, clàusules abusives, movint immobiliari, no? Ha rebut una multa de 3,6 milions i és una de les vagues que estan actives i l'empresa gestiona 30.000 vivendes.
Wow.
Idò, què he dit? Recorda'm una vegada més, la cita és a Cine Ciutat, a Palma, ja a l'Escorxador, dissabte a les 12, Mariona, presentació de Sindicat de Llogateres.
Moltes gràcies
llarga
per aquest espai.
Llarga vida, no? A tu, que gràcies. Serveixi de molt, que s'apunti moltíssima gent, perquè crec que és més que necessari. Núria, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ai, bueno, i la cançó que hem triat per mirar-nos.
Ah, sí, sí.
L'has triat tu, Mariona?
Sí, l'he triat jo.
I quina és? Vinga, presenta-la. Boníssima, per cert.
Sí, bueno, ara sí que dic nom.
Gaditanes,
Gaditanes, i és una cançó també que va contra tot el tema del turisme, que l'hem nombrat poc, però aquí és clau també.
És molt bona, la lletra i també la música.
Exacte.
I a més, clar, les gaditans i gaditanes que tenen molta, molta gràcia.
Exacte.
No vas contar-les.
Y sus trabajadores llorando ríos y mares, lágrimas como garbanzo. Mamá, yo como te explico que de mi Cádiz me están echando. Gaditana, gaditana, mi flow, bonita y galana. Aunque pueda pagar el alquiler, te dicen que en junio te busco otra casa. Y detrás de la posta, de las farguitas y la caleta, hay un pueblo que resiste a los calcetines y la chancleta. Si se te gasta la fuerza, hermana, ninguna vamos a culparte. Tú eres igual de fuerte por irte que por quedarte. Que resuenan en tu manera, acordes de Andalucía, esas manos de sangre obrera, orgullo y de reverdía, que la tierra pa' quien la canta y la lleva en el corazón. Gaditana, gaditana, que nadie pueda echarte de tu barcón.
Letres Ràdio és actualitat. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls. L'aviador, IB3 Ràdio.
Continua amb Maria Badiós, són les 6 i 33 minuts. Aquesta setmana ens hem ocupat, estem ocupant del Cranc Festival, la versió, diguem, mallorquina, perquè al setembre se farà a Menorca. Demà i dissabte hi ha un caramull de concerts al Principal de Palma, també en Esgremi, al Museu d'Esbaluar, però avui ja hi ha actuacions al Casal Balaguer i allà s'hi troba na Mònica. Mònica, endavant.
Idò, som a un lloc privilegiat del Casal Balaguer, que és aquesta gran sala de sorga. Justament estan fent la prova de so Two Little Rooms. Sentiu com en Gori Matas toca el piano i també tenim en nosaltres a Inés Noguera, que són els protagonistes d'aquesta actuació tan especial que pràcticament encetarà aquesta nova edició d'Escrança de Zena. Aina, com estàu? Com va aquesta prova de so?
Hola, Mònica, molt bé, molt bé, molt contents. Estem superemocionats. També estem com molt contents per poder mostrar noves cançons i contents de xerrar amb tu.
Encantadíssima. A més, pots sentir ara que tu fas servir loops, vull dir que teniu una música, en principi, molt íntima, molt sensible, però llavors jugueu també amb aquests elements electrònics actuals, no?
Exacte, és un format molt senzill. En Gori està tocant ara, segurament l'haureu escoltat així de fons, un Fender Rhodes, que és un piano que, tot i que pareix molt electrònic, ara que no ho estigui veient des de casa, és realment tot un engranatge analògic. És com un piano de paret, diguéssim, i també té martell ells que peguen. No és vera, Gori? No sé si m'estic equivocant. Me diu que sí, amb el cap. I jo cant, per tant, és un duo, és molt petitet, però intentant fer una proposta que sigui senzilla, que sigui el més honesta possible i jugar també amb una pedalera que me dona uns efectes de veu per poder anar-nos a viatjar a diferents llocs.
És que no se pot tenir una veu més dolça que la teva, Aina. I a més, això se veu també en en Gori, que te va seguint en aquesta prova de so pendent en tot moment de per on va el cant d'en Aina. Com estàs, Gori? Parlàvem ara del piano, que és, com deia en Aina, un piano portàtil, podríem dir, no? De casa.
Sí, és un piano portàtil que se va inventar tipus als anys 60 i era com... En aquell moment era un piano portàtil, ara el consideram com que no és portàtil perquè pesa molt, però en aquell moment era el més portàtil que hi havia, sí, sí.
I com és tocar i cantar en Aina?
Bé, és molt guapo perquè crec que ella té una sensibilitat en sa veu i així com expressa, no?, quan canta, que jo m'agrada molt, no?, i crec que el que... A més, quan que feim cançons que hem escrit nosaltres i hem composat nosaltres, en el final sempre és molt, molt agradable, no? Sí.
Quina és una mica l'ideari vostre de Two Little Rooms, Aina?
I de Two Little Rooms és un projecte que neix una miqueta sense voler, però neix a les nostres dues petites habitacions, a Bunyola i a Palma, jo vivia a Son Oliva, però ara, des de fa un parell d'anys, visc a Hamburg. Aleshores, les nostres dues petites habitacions s'han separat una mica i aquest és una mica el concepte que estem ara treballant, sobre el que estem treballant, que és aquesta distància, la soledat, la sensació de la necessitat de fer música una mica per tornar com a trobar-se, no?, com a individus, com a humanitat, també, és a dir, ens agrada xerrar des de lo petit perquè sigui universal. I una miqueta és això en el que estem treballant. De fet, el nostre propi àlbum se diu A Room to Dream, una habitació per somiar, i tracta d'això, d'aquests temes.
Molt bé. Bé, parlàvem del piano i aquest gran orgue en aquesta gran sala del Casal Balaguer. No s'hauria pogut tocar, no? Vull dir que no seria aplicable a la vostra música, però ganes te deu fer, no?, tocar-lo.
Sí, a mi, aplicable segur que ho hagués estat. El que passa és que realment... bé, hem arribat aquí amb bit sorga, però no estava planejat, o sigui que sí, que no el tocarem, però és com si tocàs, perquè està aquí just damunt nosaltres els tubs de sorga i formaran part d'aquest concert, això segur.
Que bé, idò, avui, bé, això començarà d'aquí una estona, a les 7:30, tindrem a Two Little Rooms pràcticament com a primer plat d'aquest festival Cranc que comença avui, demà continua i dissabte. També tindrem Solú Solú i unes jornades professionals que s'estan fent ara. L'entrada és lliure, si no vaig malament, a la qual cosa qualsevol persona que passegi ara i que m'ho senti se pot acostar. Quina capacitat té, Anna, en aquesta sala?
Ostres, pues jo som molt dolenta amb els números, però jo diria que aquí deuen cabre que unes 50-60 persones, probablement. Qualcú que vulgui estar dret, qualcú que se vulgui seure amb nosaltres, qualcú que vulgui cantar, també és benvingut.
Idò, és una oportunitat molt especial. Vosaltres quedareu després, vos fa ganes algun altre concert o activitat del festival, Gori?
Sí, 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 segur que sí. El que mos han dit que mos hem de moure de costat perquè és el Cranc Festival. Sí, perquè els crancs se mouen de costat.
Quin desastre, que m'ho han hagut d'explicar. Això ja és lo darrer de lo darrer. I estant en Burg, Aina, com se presenta? S'estiu allà, que fas? Estudies? Tens altres grups? Com ho compagines tot?
Sí, allà estic... ara estic a punt d'estudiar a la Universitat de Teatre i Música, que va fer un màster, i a part tinc un grup que fem música jazz, i també hem estat ara fa poquet amb en Gori en el mateix festival de jazz, en el Jazz Ahead, que és el festival internacional de jazz més gran del món, no, Gori, o algo així, o... Safira, perdó, no volia dir dates incorrectes, i en Gori va estar allà en K12 presentant producte local, i jo vaig estar allà amb el meu nou grup de Bremen, Deriva, presentant també la nostra proposta, va ser molt graciós.
I de quina coincidència tan guapa. No vos volíem interrompre del tot, perquè encara estàveu acabant aquesta prova de so. De cara a l'estiu, les pròximes setmanes, podem avançar més actuacions vostres?
Sí, de fet, dia 24 de maig, que crec que és d'aquí tipus dos diumenges, presentam l'àlbum. Serà com a la presentació del nou àlbum en el teatre principal a la Sala Petita, o sigui que esteu tots i totes convidats i convidades.
Que bo, i doncs has de dir alguna cosa més del disc abans d'acabar, Aina.
Bé, que el disc sortirà d'aquí molt poquet, que mos podeu seguir també a les nostres xarxes, que allà anirem fent avançaments, a Instagram, és @twolittlerooms, així directament, senzill, i que allà vos anirem pues, fent alguns avançaments, vos direm també quin dia surt, perquè pugueu escoltar totes les plataformes, i també podeu seguir els vídeos d'en Josep Elorda, que a YouTube mos fa moltíssimes presentacions, vídeos preciosos, que on també presentant la nostra música amb altres formats audiovisuals i cuidant aquesta part també estètica tan Josep Elorda que mos encanta.
Que bo. Idò, moltíssimes gràcies a tots dos. Aina Sanoguera, un guster haver-te trobat, perquè efectivament no atures. I també en Gori Matas, que també és un guster sempre parlar amb ell i escoltar-lo tocar qualsevol instrument. Idò, moltes gràcies a tots dos.
Gràcies a tu.
Vos deixem continuant la prova de so i mon anem escoltant-la. Gràcies.
Gràcies a tu, Mònica.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Idò, si voleu, tenim també altres persones en el pati. Ha començat ja, sembla que l'actuació de Zulu Zulu, allà tenim en Pep Toni, encara que cauen quatre gotes, i si voleu, mos hi podem acostar per parlar amb alguna persona del públic. Encara que queden moltes activitats en el Casal Balaguer, com vos dèiem, avui aquestes propostes, però demà, a partir de les 8, se presenta el disc de Pitxorines en el Teatre Principal de Palma, i després continuarà la festa també també en el gremi per tancar-ho tot dissabte a partir de la 1 també en el Baluart.
Moltes gràcies a Mònica des del Casal Balaguer. S'ha començat aquesta edició del Cranc i nosaltres ens ocupant durant tota la setmana. 6:42. Cata Rossell, com estàs? Preparada ja per la sèrie?
Preparadíssima.
Vinga, vamos, princesa Consuela.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
Idò, ja està preparada la nostra princesa per recomanar aquestes sèries que avui, a més vens amb un clàssic, perquè és vera que l'hem posat ja la quarta temporada en vídeo, i l'hem xerrat d'ella.
En dos clàssics, idò.
Efectivament, i s'altre d'un clàssic de la literatura, també, no?
Exacte, venc en La casa de los espíritus. Qui no coneix La casa de los espíritus, no? Basada en el clàssic d'Isabel Allende, publicat el 82 a Barcelona, que ella va començar a escriure amb una carta al seu avi quan ella estava exiliada a Venezuela. Si voleu, sentim trailer y ahora encerrama.
Desde muy pequeña mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida. para que 50 años después yo reconstruyera esta historia.
Es especial, Clara. Es mucho más poderosa de lo que te imaginas.
Clara, especial. ¿Cómo es especial?
Mover cosas con la mente.
Para decirte gracias. ¿Tú quieres casarte conmigo?
Pues aquí tenim que mos adapta la novel·la més emblemàtica d'ella, no? Mos porta a Xile al segle XX a través de la història de la família Trueba, no? Entre amors impossibles, secrets, tensions polítiques i elements de realisme màgic. La sèrie segueix tres generacions de dones marcades pels canvis socials i la dictadura. És una producció ambiciosa que recupera l'essència emocional i històrica del llibre. Per què dic això, Rafa? Perquè la pròpia Isabel Allende ha supervisat els guions, que això ja dona bastant, sí. I ha dit que clar, és molt més propera a la seva història que la pel·li del 83 de la Meryl Streep, on tots eren blancs, parlaven anglès i s'ablanquejava molt als canvis polítics, no? Aconsegueix una cosa molt difícil, que és adaptar un clàssic immens sense perdre l'ànima. Estèticament, la fotografia és, o sigui, visualment molt potent, és elegant, cuidada, decorat, molt detallistes, grans cases burgueses, cases de cites i sendes rurals. Després també funciona molt bé el contrast entre la intimitat familiar i la duresa política, no? de la dictadura. És vera que ho han de dir, també alguns personatges i conflictes pues, passen una mica ràpid, com sempre passa a les sèries, i també la part del realisme màgic que la novel·la era com a més quotidià, pues, aquí és més visual, més cinematogràfic, però funciona. Sobretot les relacions entre les dones de la família tenen el seu protagonisme, Clara, Blanca i Alba, el lloc així que mereixen, i jo crec que qui hagi llegit el llibre, reconeixerà aquest univers de seguida, i qui no l'ha llegit pues,
que ho faci.
Clar, sí, però també pot ser la sèrie que fa i entrar ganes, no? És una sèrie que està a Prime, o li tenc un pot de venir a Prime perquè te posa un pot d'anuncis, però bueno, està a Prime, són 8 capítols.
A mig del capítol te posa un anunci.
Sí, m'ha fet molta ràbia. Això és vera que són d'un minut i tal, però com que ja no estem acostumats, és una sèrie Prime de 8 capítols, d'una horeta, i de moment estan estrenats 5 i la setmana que ve els 3 que queden.
Saludem a Marta, si li fa ganes o ja ha començat a veure La Casa dels Espíritus. Marta, com estàs?
Molt bé, com esteu vosaltres?
Molt bé.
Avui no he començat.
Podem dir on ets perquè fas una mica de enveja.
Sí, estic a Bilbao. He de dir que plou, però...
Aquí també.
Sí, sí. Pues mira, plou, però jo estic a Bilbao i demà aniré a veure en Ivan Ferreiro per aquesta gira de 35 aniversari, així que sí.
Per favor. Aniràs també el 24 quan vengui aquí als jardins?
És que saps què passa? Que tenc entrades per Bilbao, tenc entrades per Madrid, som superfan i crec que Mallorca és massa. No,
sí?
Ja
i jo sí que aniré el 24 de juliol.
Sí, ja te contaré.
Què vols, dus, Rafa?
Clar, per favor, n'han plegat.
En el final acabarem voltros, ja ho saps.
Vinga, ja està, arreglau.
I una cosa que no he comentat abans de la sèrie, si la veus, per favor, fixeu-vos que apareix que Antonio Banderas, quan és jove, està fent la sèrie. En Alfonso Herrera té uns planos que només se li veuen els ulls, que es però tal qual n'Antonio Banderas de jove, és una passada el que s'apareix.
Sí, té un aire que toma.
Una passada. I és una coproducció també espanyola, vull dir, tenim en Eduard Fernández i en Nicole Wallace, encara que quasi tots els entors són...
I de La Casa dels Espíritus, primera recomanació de Nakata, i ara comentant la quarta temporada...
I darrere, ja s'acaba, sí, ja s'ha acabat. La podeu veure a Netflix, la quarta temporada d'Envidiosa. Envidiosa, si algú encara no sap d'acabar, és una sèrie que segueix en Viki, no? Que és una dona plena d'inseguretats i amb una obsessió per comparar-se amb els altres. És vera una comèdia caòtica. És vera que aquesta temporada ella està més tranquil·la perquè té una parella estable, en qui li van bé les coses, però tot canvia perquè ve un ex de la primera temporada, un ex molt tòxic, i bueno, la fa tornar un poc loca una mica. També és vera que ha de conviure de cop amb el fill de la seva parella, amb qui li costa connectar, però bé, manté l'humor àcid, les situacions caòtiques, el punt de realitat que la fa tan addictiva. La interpretació de Griselda Siciliani és espectacular. Després, encara que sigui una comèdia molt loca, tracta temes serios com els de, ostres, una dona, que això passa molt, una dona 40 anys, a la meva darrera oportunitat per sa mare i mare no de... me fa ganes. Mare, bueno, i no me fa ganes, però dic, i si després me n'apenent, o sigui, això de dius, és un desig que sempre he volgut per una pressió social que m'han creat des de nina perquè tocava, o realment tinc ganes de sa mare, no? Pues sí. I després, lo millor d'aquesta sèrie és sa relació amb ses amigues i sa germana. És vera que és una mica més madura, però totes juntes fan un caos meravellós i aquesta cosa que aconsegueixen tant els actors argentins, els intèrprets argentins, que tu veus aquestes amigues xerrant, dient-se coses, riguent, plorant, i pareix que no tenen un guió, sinó que se
trepitgen. I no se trepitgen.
O sigui, sí,
no m'escoltar-les, si vols.
Exacte. Vinga, escoltam el tràiler.
Tranquilo, va estar todo bien.
Això és Vicky, ¿t'acordes?
Hola. Me detesta. Me parezco aburrida, pesada. No me bancas, nene. ¿Vos tenés ganas de quedarte con ellos? Que se vaya con Nora.
Devuélveselo.
Ninguna amiga mía que haya tenido un hijo sigue en pareja.
¿Te la querés levantar?
Sentí como que hubo...
No me quiero separar. Porque
te I d'envidiosa temporada 4. Però com saps que acaba del tot?
No, perquè ho han dit. I a part no faré spoilers, però diré que m'ha encantat el final, perquè no tracta de que canviï, de que ara sigui una dona perfecta. Ella segueix neuròtica, insegura, però aprèn a conviure millor, no? Amb ella mateixa. I és una sèrie... Mira, té un capítol que sa mare se casa i de veres que jo me caien les llàgrimes tot el rato de la reacció d'ella i sa germana. És que, clar, està també de Pilar Gamboa, o sigui, és un repàs part fantàstic.
Idò, vinga, dues recomanacions avui a les sèries. Anem al cinema.
L'escapada, amb Marta Pérez.
L'escapada d'Anna Marta, que avui ens du, no sé si és un debut, Marta.
És una òpera prima, sí. Avui crec que mos agradarà a tots tres, sí, perquè és una pel·lícula que ve amb Saval de Begoña de Màlaga, a Pirnaga a la pel·lícula, també actriu i actor, també va guanyar un premi Feroz, i és Jo no moriré d'amor, d'Anna Marta Matute, que a més està basada en una història personal, i és que ella, quan era més jove, a sa mare li varen diagnosticar una malaltia degenerativa, i és aquest moment quan sa família transita tant de sentiments, és de sa frustració, sa pena, tot aquest procés que passa a sa mare, sobretot, però també com transforma a tota sa família. Si vols, sentim
escolta el trailer.
Mamá, sopla.
Invierno.
Invierno es una estación. ¿Qué viene después del miércoles?
Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
Me voy.
Pero si acabas de llegar...
Yo que sabía que mamá se había perdido.
Hay que estar más pendientes.
Sí, claro, como tú, ¿no?
¿Como yo qué?
Tu madre, ¿qué tal? Bien, ahí va.
Joder.
¡Vete! ¡Que te vayas, papá!
¿Y tú cómo vas con eso?
Yo bien, bien.
Claudia, ¿estás bien?
Sí, sí.
¿Qué haces? Sí,
seguro. I d'així sona, jo no moriré d'amor, Marta.
Sí, és una pel·lícula que no està centrada en aquest procés degeneratiu de sa mare, sinó sobretot a una de ses germanes. Són dues germanes i una d'elles té 18 anys i això li cau com un pes, perquè ella és aquesta dualitat, aquesta dicotomia entre estar amb sa mare i començar a viure, no? Passa de sa adolescència a sa edat adulta amb una notícia així que no ha de ser gens fàcil, no? Ella és na Júlia Mascort, que és una actriu que ja no tenia controlada i està estupenda, i sa germana és na Laura Beismar, que és aquesta actriu que en Salme Maria a mi me va volar el cap.
Bon.
I és una pel·lícula que ella ha fet, la directora, perquè per acompanyar persones que passin per aquesta mateixa situació que va passar ella i se va trobar completament tota sola, que tenia amigues, sí, tenia familiars, però necessitava aquesta companyia de qualcú que hagués passat el mateix que ella, no? I és una pel·lícula que jo crec que mos destrossarà emocionalment, però...
Que s'ha de veure, que s'ha de veure.
A nosaltres sí, a nosaltres a vegades mos agrada aquestes
ganes.
Pel·lícules, sí.
Clar que sí. I,
A part, té premis, no?, del Festival de Màlaga. Que
sí,
té premis, sí. Però millor pel·lícula, també... millor actriu, sí, és actor secundari. Per això, tot el que ve de Màlaga a mi a priori ja sé que m'agradarà i aquesta sé que no serà una excepció.
I se podrà veure a Cine Ciutat a partir de demà
mateix. Sí, a partir de demà, a partir de demà, sí.
Molt bé, què heu vist aquesta setmana? Home, ja, Nakata, a que no endivines que ha vist Nakata, Marta?
Doncs pues, ho diré en sa boca petita perquè crec que jo he vist una cosa igual que ella. Què has vist, Cata?
El Diablo Viste de Prada 2.
Ah, que bo, que bo. Vinga, qui comença?
Jo l'he disfrutada. Jo dic que jo l'he disfrutada molt, m'ha agradat la química de ses protes, cada plano sembla que estàs mirant sa Vogue i que passes pàgina. M'agrada que no sigui gens intensa, m'he divertit, outfits impossible, diàlegs afilats, i jo m'he divertit. Que la tornaria a veure, no ho crec, però
que jo som l'altra cara d'aquesta moneda, i és que a mi la primera sí que m'ha agradat molt, aquesta crec que és totalment innecessària.
Jo te diria que crec que m'ha agradat més.
I saps qui me fa nosa? La persona que més nosa me fa d'aquesta pel·lícula? Nan Hathaway. Crec que està sobrepassadíssima. Uf! Natalie Tucci m'agrada, Meryl Streep, per suposat. La història a mi se me fa avorridíssima. He de dir que per jo és un no, i jo la primera m'agrada.
I de fet, jo crec que només la primera escena, quan elles dues estan a Meryl Streep i arriben en Hathaway, o sigui, jo ja plorava allà, però de riure.
De fet, he de dir que vaig anar a veure-la amb el meu cosí i avui de matí en xerrat per WhatsApp i me diu nada memorable, eh? Dic que va, dic, per un diumenge així tonta, diu, no, has de tenir ressaca i tot.
Però
no,
l'havíeu... I aquests comentaris per què no se van produir just en sortir al cinema? L'havíeu de veir? Per,
mira,
no?
perquè plovia, van sortir corrents.
A la carrera,
sí,
clar.
Sí, sí. Però per compensar...
per WhatsApp, que mal aire.
He de dir que per compensar he vist una altra cosa que m'ha encantat, jo no sé si heu vist, és un poeta.
No, encara no.
Quina cosa però més ben feta.
Sí, la tenc pendent.
Quin personatge més tendre, més bona persona, més desastrós. És una... Bueno, Rafa, crec que t'encantarà.
Sí, estic molt segur.
Increïble, estic molt increïble.
Segur. Jo a la fi he vist Nouvelle Vague de Linklater, que no la se m'havia escapat. Bueno, m'ha agradat molt, però és per molts cinèfils.
A mi m'ha agradat moltíssim.
És per molts cinèfils i per molt de la novel·la.
Jo crec que li pot agradar tot. Sí, jo era la pregunta que vaig fer quan vaig sortir. Vaig dir, aquesta pel·lícula a mi m'ha agradat tant perquè he vist... O li pot agradar a una persona. Jo crec que sí, que te pot agradar. No sé.
Molt...
Avui estic disposada a discutir en tots, perquè a mi, que era una pel·lícula que m'havia de, a priori, que m'havia d'encaixar moltíssim, sí. No m'ha encantat, i jo crec
que... Perquè tu ets més d'en Trifó, i la pel·li està més basada en Godard.
Això per suposat.
Però
crec que sabem tant tot el que envolta aquesta pel·lícula, tot el que envolta la Nouvelle Vague,
sí.
que vale, que sí, que això ja ho sabia, que no m'ha contat res nou.
Però
és que no està per contar-te res,
la
mitomania, no està per disfrutar.
La mitomania que traspoa, que de cop i volta te surt en Bresson, que surt en Rossellini, de cop i volta allà. O sea, me sembla meravellós, això.
Sí, la vaig disfrutar, però no me va emocionar.
No te va emocionar. Jo no. Sí. Bueno, emocionar no, però sí que m'agrada. Clar,
de fet, hi ha moments que la trobo un poc avorrida, ja ho he dit.
Va passar superràpid.
Jo, el que passa amb el personatge d'en Godard, que no estic tan segur que fos exactament així, tot i que sí que té aquesta aura, no?, de divo, d'estrafalari, sí. De voy aquí por la vida de atormentado, como si fos el James Dean de l'època. Però és vera que això me carrega un poc, però com que se'n va la caricatura, al final entres amb el codi, no?
Sí, està bé. El que passa és que jo estic amb en Rafa. No sé si és una pel·lícula que si no has vist...
Clar, jo...
Si no t'agrada el cinema, jo no sé si
te... Marta, te veig molt pessimista. Espero que quan surtis d'en Ivan Ferreira no surtis així.
No, he dit que un poeta me va xiflar. No, m'han agradat coses. He vist coses i m'han agradat.
Quina enveja, sí. Ivan Ferreira. Més que...
Ja
més, des de que sé que toca a Palma, no hi ha pràcticament dia que no me'l posi.
Perquè, a més, és el primer concert d'aquesta gira que fa pel 35 aniversari d'ella, sa música. És a dir, farà coses de Los Pirates.
Clar,
que és
lo
verdaderament important, això. Ja. Així que estic molt emocionada, ja vos contaré.
Ja vos contaràs, ja vos contaràs la setmana que ve. Moltes gràcies, Marta, disfruta molt.
Dijous, gràcies.
I, Cata, la setmana que ve, més...
Saps per què tinc entrades, també?
Vinga, conta-m'ho.
Per Shakira.
Això no me fa tant de... És un personatge que me cau molt bé.
A mi me cau,
molt bé.
Jo
sempre compte que vaig anar a Colòmbia quan a Shakira... No, la coneixien a Colòmbia per el reste del món, no?
I vares lligar amb ella, segur.
Vaig saber de la seva assistència. Vaig arribar a un bar, a Cartagena d'Índies, i tal i qual, de cop i volta posen una cançó en vídeo de Shakira i tot el bar explota, comença a commocionar-se perquè ja Colòmbia era una ídola absoluta i jo vaig demanar qui és. I de Shakira, pronto llegarà a Europa. I efectivament, al cap d'uns mesos va arribar a Europa.
Bueno, 12 concerts a Madrid. Bueno, 12 concerts a Europa i els fa tots a Madrid.
I no acabarem avui en Shakira, que va amb la diplomàtica que toquen a tu un dissabte en Esbaluar en el context del Festival Cran, del qual ens estem ocupant també aquesta setmana. Escolta la lletra d'aquesta cançó, que és molt divertida. Bé. El títol és Hetero Farropero. Ja t'ho diu. Vinga, en la música de Raya Diplomàtica ens acomiadem per avui. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies. Nosaltres tornem demà. Vagi bé.
Santana.